Avui tenim al davant un home que parla molt bé, però és que juga amb avantatge. Sabeu per què? Perquè coneix tots els secrets de la comunicació. Lluís Pastor, professor de comunicació, com no podia ser d'una altra manera, doctor en periodisme per la Universitat Ramon Llull i titulat en direcció d'empreses per IES. Bona tarda.
Què tal? Bona
Quantes
tarda, senyora.
Coses?
Bueno, pots comptar. Un és vell i...
Home, vell, vell.
No, Lluís.
Bueno, més que vosaltres, senyores.
Lluís Pastor ens ve a portar un llibre que diu així: Parla'm i seré feliç.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando.
Lluís, estàs davant de tres dones.
Sí, senyora.
Amb un programa que es diu Hem de parlar.
Sí.
És un bon principi?
Sí, és un bon principi, és un principi ideal. Tu. No sé com no ens hem trobat abans.
Sí.
És un principi estupendo. Sí,
dir
sí.
Algú hem de parlar seria la base, a l'inici, a l'1, 2, 3 de la comunicació?
Sí. Sí, dius hem de parlar, sembla una mica quasi...
Amenaçador.
No, sembla que la cosa vagi massa en sèrio. Però sí, parlar és la base de la comunicació i parlar és la base de quasi tot, no? Perquè, de fet, sempre estem traspassant-nos coses, no? Estimació, carinyo, 30.000 coses, no? I si no parlem és difícil que ens entenguem.
I si parlem, com diu el teu llibre, serem més feliços?
Aviam, el llibre el que proposa és donar pistes per veure aquelles coses que habitualment passem per alt, deixem inadvertides del nostre dia a dia, amb aquesta comunicació que tenim entre nosaltres, no? En el món de la parella o entre les persones, clar, dius, ui! O fins i tot amb comunicacions més àmplies, no?
No, però...
Al final comuniquem per ser feliços. Jo estic absolutament convençut que comuniquem per ser-ho.
I la majoria, ara has dit la paraula clau, parella, la majoria dels problemes d'una parella són problemes de comunicació? Estaríem d'acord?
És que les parelles són comunicació. És que l'amor és comunicació, no?
Tot.
És clar, d'alguna manera, dius, això, hi ha l'expressió aquella castellana del roce hace el cariño, no? El roce, bàsicament, és la comunicació. Vull dir, és compartir coses, i com més coses compartim, al final més coses acabem tenint en comú. Si al final estem amb vosaltres en un racó del món i en un altre i no ens veiem mai, és molt difícil que acabem compartint coses, amb la qual aquest roce, el que diem roce, és bàsicament comunicació. Sí, sí.
El títol del teu llibre és Parla'm i seré feliç.
Sí.
Avui en dia, si poses la paraula feliç en el títol d'un llibre, vens més.
Això li has de preguntar exactament a l'editor. No ho sé, diguem, jo crec que tots busquem ser feliços, però no avui dia.
Però vols dir que no ens obsessionem una mica massa?
Possiblement sí. És una reflexió que està ben feta, no? Perquè jo no recordo els meus avis, fins i tot no sé si els meus pares, però els meus avis no els recordo buscant tant la felicitat com la busquem nosaltres. Però jo diria, és dolent buscar la felicitat. Jo crec que sempre l'hem buscada, des de la caverna, quan estàvem allà explicant-nos històries, busquem la felicitat. Potser no ens ho havíem dit tant com ens ho diem ara, però no és dolent dir-ho, perquè al final la seguim buscant igual. És a dir, ningú es planteja avui en dia, la nostra societat, gràcies a Déu, diguem, avançar, etc, ser infeliç. És a dir, mira, escolta, que content estic de ser infeliç. És a dir, que és un concepte que igual fa un segle no era tan clar ni compartíem tant, però avui jo crec que està bé que el busquem, i el busquem, a més,
Però tu, per exemple, dius, parla'm, per parlar podrem ser més feliços. Altres et diuen, jo què sé, fent reiki seràs més feliç. Altres, no hauríem d'aconsellar més a la gent, no sé, que llegís més art, que llegís més filosofia, que...
No cal
donar-li tantes pautes a la gent?
Jo diria que no són tampoc discursos contraposats. És a dir, tu dius, escolta, fes reiki i seràs feliç, doncs fantàstic, o llegeix filosofia antiga i seràs feliç, fantàstic. El que sí que, i ara et diguem, tinc que escombrar cap a casa, perquè a més
escombra.
Jo crec que absolutament és així, jo no portaria mitja vida explicant coses de comunicació, és que tot això que explicaves tu té com a base sempre la comunicació. És a dir, quan tu agafes un llibre d'història de l'art perquè t'entusiasma la història de l'art, hi ha algú que t'explica coses que tu abans no sabies i està comunicant-te coses, o hi ha algú que ha fet unes fotografies sensacionals i aquell punt de vista, aquell enfoc et vol comunicar coses, amb la qual el Rick i la història de l'art, etc, corren sobre un substrat, corren sobre una cinta d'aquestes transportadores, que és la comunicació.
El teu llibre també parles de la importància de tocar-se. Ens toquem poc.
Ens
hem de tocar més.
Poc, sí.
Toquem-nos.
Doncs a mi la gent subona no m'agrada gens.
És que hi ha gent que li molesta molt.
Alguna vegada t'ho havia sentit, sí que és cert. Sí. Jo crec que ens toquem poc.
Jo sóc molt tocona, per exemple.
Ho sé.
I tu no suportes.
No em toquis més la cama, Marta, sisplau.
Ens toquem poc, és possible, Però bàsicament el que d'entrada el que m'agradaria fer veure en el llibre és la importància que té el tocar-se, perquè molts cops tampoc hi reparem, i la importància que té el tocar-se no des d'un punt de vista estrictament, diguem, comunicatiu, en el sentit d'allò que podem estar explicant ara i que jo podria intentar veure quins són els elements que entren, sinó fins i tot d'experiments científics. És a dir, hi ha experiments científics que han analitzat què passa quan toquem a la gent. I el que acaben convergint tots ells,
sí,
miren cada sorpresa, el que acaben convergint tots ells és que quan toquem a la gent és més fàcil que puguem empatitzar amb ells, que puguem arribar a acords, fins i tot que ens facin més cas, no? Jo faig molt de cas. Però vull dir que és molt important, sí, el fet de tocar-se, perquè obres a la línia de comunicació amb els altres, no?
Però també corres el perill d'allò i envair l'espai vital de l'altre. Hi ha gent que li molesta molt. Cert, a mi molesta, cert, i em violenta a vegades molta gent que em parla molt de prop.
Exacte,
no sé què fer.
Exacte, segurament...
És cultural, això, és cultural. Diguem,
l'explicació que fa, segurament ja la feies, però molt probablement també has llegit el llibre i te n'has adonat que és com un yin i un yang. És a dir, el tocar-se és una cosa que ens apropa als altres, però hem de ser molt curosos perquè tots nosaltres tenim uns espais de relació. I aquests espais de relació tenen un caràcter cultural. No és el mateix espai de relació el que té un japonès, el que té un finlandès o el que té un italià o un català, primer. I després que cada persona té els seus propis límits de relació. Llavors, potser si t'apropes massa, no? Jo em traslladés ara i m'apropo massa a alguna de vosaltres, dius, escolta, el convidat no ha d'estar tan a prop.
Ha d'estar una miqueta... Fa,
clar, fixeu-vos, vosaltres tres esteu molt juntetes i estic més separat, perquè ja teniu previst que això sigui així.
Nosaltres estem a tocar.
Exacte. Si jo trenqués aquesta lògica vostra, aquesta bombolla en la que us encercleu, encara que sigui una bombolla invisible, és possible que us sentíssiu incòmodes. I fins i tot em diríeu, potser, Lluís, el teu lloc és aquell d'allà. És a dir, que és cert que va bé.
Però tu ho detectaries, no? Per exemple,
se suposa.
No? La comunicació.
Se suposa perquè hi ha una cosa molt xula, hi ha una cosa molt xula, i és que si estàs atent als altres, si quan parles vols comunicar i vols veure què està passant a l'altre costat, no només escoltant-te tu mateix, que a vegades és un error que cometem, detectes amb l'expressió, en la mirada, en el rostre, si l'altra persona està sentint-se còmoda o no està sentint-se còmoda.
Has dit una cosa, un dels errors... Parlem dels grans errors, jo perdoneu, però que la comunicació és un dels factors clau en una parella, ho tinc molt present. Quins són els errors més freqüents de dir, és que això és el que no s'ha de fer?
Bueno, el gran error és, si em permets, i diràs, home, Lluís, això no calia arribar aquí per aquesta obvietat.
Però, llibre, exacte, per això.
El gran error és no comunicar. Que a vegades les parelles degraden...
Pensar que ho endevinarà.
Per exemple, a vegades les parelles degraden la comunicació i obren menys ports de relació per rutines, pel que sigui, i diguem, aquest seria un gran error. És a dir, les portes de la comunicació s'han de tenir sempre obertes amb tothom i més en la parella. Bé que si quan coneixes una persona nova el que pretens és que estiguin totes les finestres obertes, aviam com és, aviam què diu, aviam... Ostres, la teva parella, encara que la tinguis al costat cada dia, el que has de fer és córrer les cortines i dir, bueno, aquí no passa res, sinó tot el contrari. És a dir, que el primer gran error és aquest de, per rutina o pel que sigui, deixar de comunicar, no? Per això, per exemple, el llibre comença amb aquest bon dia, no? El bon dia a la meva dona. I en aquest bon dia que tots diem a les nostres parelles quan ens llevem o així, el que estem ja és obrint les portes de la comunicació, perquè al final dius, per què jo li dic bon dia amb una persona que veig cada dia d'alguna manera, no hi ha cap novetat? Doncs segurament perquè estàs aquí intentant generar un substrat de carinyo, un substrat d'estimació que es fa cada dia.
Preneu nota, estem parlant amb Lluís Pastor, ens porta un llibre molt bonic, Parla'm i seré feliç, a més amb coloraines, i diu que és molt important, preneu nota, per l'amor de Déu, despertar la parella amb un somriure i un bon dia. Heu pres bona nota, doncs començar el dia comunicant amb un somriure, amb un
possible,
bon dia, si possible.
Ser possible. De fet, aquest tip...
Clar, si ets solter o soltera...
No només si ets solter o soltera, sinó que a vegades ens costa llevar-nos i obrir la porta, no?, d'alguna manera. Tu tens una tenda, imagina't que tens una tenda i saps que cada matí has de pujar la persiana perquè la gent vingui a veure el que tens i comprar-te. Doncs, de fet, a la parella ens passa alguna cosa molt similar, és a dir, comença el dia i has de pujar la persiana i dir bon dia a la persona que tens al costat. És una bona manera de començar a establir unes bases d'estimació dia a dia, no una vegada cada tant en tant. No?
Bona nit també.
Bona nit també.
Sisplau.
Bona nit seria la manera maca de baixar la persiana. Sí.
Cal dir bona nit a la parella. Una de les coses, quan la primera vegada que
vaig... Dieu bona nit vosaltres a les parelles? O no?
Sí, clar.
Sí?
Jo que soc soltera.
Jo el coixí en bona nit. Recordo la primera vegada que vaig anar a viure sola, era molt jove. Vaig trobar molt a faltar, a la nit vaig dir bona nit en veu alta, sola.
Marta, t'has de dir que és boja. Net, eh?
No, sí, però sí, si és una d'aquelles coses...
D'alguna manera et fa compartir moltes coses, no? Et fa compartir el dia i et fa compartir un període que tanques plegats i, bueno, sí, té el seu què.
Lluís Pastor, abans de marxar, algun consell que ens vulguis donar a tres dones que ens comuniquem cada tarda durant 3 hores?
Mira, em perdonareu, però sou molt sàvies, amb la qual ja em guardaré jo prou de donar-vos masses consells a tres dones, a més, que sou majoria i sou molt sàvies per saber com heu de comunicar.
Diem bona tarda.
Bona tarda, està molt bé.
Molt sovint.
Fixeu-vos, quan comenceu el vostre programa, sí que feu algun tipus de contacte amb els vostres...
Sempre clients. Diem bona tarda.
Ah. Hola, bona tarda, sí. Soc Marta Lons, tarda... de parlar.
Veus? La vostra bona tarda és el bon dia que fem quan ens llevem, el bon nit quan ens acostem, eh?
Doncs preneu nota, tothom a dir bona tarda, bon dia. No costa tant aixecar-se amb un somriure i dir-li a qui tinguis al costat bon dia, no? I ara m'ha agradat molt això. M'ho prendré nota. Lluís Pastor, moltes gràcies per aquest Parla amb mi seré feliç. Hem parlat una estoneta, que vagi molt bé i segueix comunicant tan bé i tantes coses.
I espero que sigueu felices.
Vinga, una petita pausa i tornem per seguir comunicant amb més gent. Òscar Moré, David Carabén, buf, i a cua.